Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Dia de ressaca dolça a Manchester pels aficionats del Manchester City. El City de Pep Guardiola, que escoltàvem ahir de matinada. Els micròfons de RAC1 amb el Miquel Agut.
Estic molt content. Això, guanyar la Champions, que fa tants anys és el torneig que ens faltava. Això dona valor a les 5 Premier Leagues que han guanyat, a les Copes, a totes les competicions. Bé, quan tothom al món et diu que no serà complet, que no serà definitiu si no és capaç de guanyar-la, doncs al final, si tot el món ho diu, doncs potser tenien raó. Ara ja s'ha acabat, ja no podran dir que no ho hem fet. Estem immensament feliços per haver aconseguit un triplet. Amb aquest club haver-ho creat tot dona un cert sentit.
Una mica boli a la porta aquesta d'Istanbul, que grinyolava una mica, no li hagués anat malament. Un Guardiola qui li venia al cap Wembley 92 veient l'actuació del seu equip ahir a Istanbul.
La final m'ha recordat molt, la final que vam guanyar el 92, de mastegar un xiclet allò pastós, de que no se'n passa mai o de que no s'acaba mai. I perquè no m'esperava res més. És un equip molt fort a l'Inter, molt fort, amb moltes coses, i era qüestió d'aguantar i tenir aquesta cosa, aquesta competició té. Vull dir, hem estat en general bé, però al final podíem haver empatat amb les opcions que han dit claríssimes. Ens hem anat a la pròrroga, podíem haver perdut el partit i què hagués passat. Vull dir, no em canvia l'opinió del que és aquest equip. Guanyar no ho hem perdut, però evidentment guanyar-la doncs ens dona molta satisfacció.
I encara un altre missatge en clau blaugrana, aquest de Pep Guardiola i RAC1.
Jo sé que van estar molt contents quan vam eliminar el Madrid, em consta, i quan vam que estic per Barcelona m'ho han fet sentir. A tots els que m'estimen, doncs que va per ells, que segueixo molt el Barça, que tornarà a ser qui és, i res, amb ganes de passar les vacances a Barcelona.
Pep Guardiola i Sala, 35 títols guanyats, 14 d'ells amb la samarreta del Barça, com a entrenador del Barça, és a dir, més de la meitat fora del Barça. Des de la 2008-2009, la del debut amb el primer equip del Barça, 35 títols. El segon entrenador amb més títols en aquest període, 2008-2009, 2022-2023, és Mourinho, amb 14 títols, 35 a 14, una tova. Benvinguts al Superesports. Yeah! Superesports d'aquest diumenge, 11 de juny del 2023, amb el Víctor Valero i amb el Dani Puntí Prats al control tècnic. A aquesta hora en joc la final masculina de Roland Garros, a la Philippe Chatrier, Djokovic Ruth, també en joc el número 1 i el rècord de Grand Slams. Per tant, déu-n'hi-do les coses que tenim en joc ara mateix en aquesta final de Roland Garros, el segon Grand Slam de la temporada. Anem cap allà, cap a París. Albert Bassas, hola, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
En quin punt som de la final, Bassas?
Doncs de moment el primer set i amb 4 jocs a 4. Igualtat màxima perquè Casper Ruud està jugant molt bé. De fet, ha començat millor que el serbi, trencant-li el servei i dominant el marcador amb parcials de 3-0 i 4-1. Però Djokovic, que ja sabem que és molt Djokovic, li ha tornat al trencament i de fet ara hi ha aquesta igualtat a 4 jocs. Una final que, contràriament al que hem dit durant el RAC1 migdia, finalment no s'està jugant amb la pista coberta. El cel està tapat i en aquell moment just s'havia activat el sostre retràctil que anava cobrint la Philippe Chatrier poc a poc, però al cap d'una estona l'han tornat a obrir. Hem preguntat a l'organització per aquest fet i ens han dit que la pista s'ha cobert només per la cerimònia prèvia a la final, per l'actuació que n'ha fet l'orquestra convidada, i és que immediatament després ja l'han descobert de nou, perquè segons sembla només hi ha un 30% de probabilitats que plogui. Veurem si aguanta o si finalment la pista s'ha d'acabar cobrint de nou. Això sí, està tapat, fa força calor, 26 graus i molta xafogor amb un 73% d'humitat.
Doncs amb aquest 4-4 del Ben en el primer set, amb aquests precedents que diuen que sempre Djokovic ha derrotat a Rut en els quatre enfrontaments anteriors, tant en terra batuda com també en pista dura, en pista ràpida. Veurem avui què passa amb aquest Casper Rut, que ja sap també Bassas que és jugar una final de Roland Garros i perdre en aquest cas contra Rafa Nadal.
Sí, just fa un any, en aquella ocasió exacta, davant un Nadal que potser doncs, li va poder una mica la pressió. Recordem que és producte precisament doncs, de la Rafa Nadal Academy, sens dubte segurament l'alumne més avantatjat d'aquesta acadèmia. L'any passat va aconseguir doncs, arribar a la final contra el que ell deia que era el seu ídol. Veurem què passa avui contra Djokovic. Estic segur però que per la relació que mantenen tots dos, missatget de Nadal cap a Rut, desitjar-li sort per aquesta final, cada passada serviria per fer-li un favor a ell en aquesta pugna que mantenen tots dos, Nadal i Djokovic, per saber qui acaba la carrera més grans slams, doncs segur que hi ha sigut. De moment, igualtat màxima, 4-4 i 30 iguals.
Ara tornem cap a la central, cap a aquesta Philippe Chatrier per anar seguint com va aquest Djokovic-Rut, aquesta final de Roland Garros, sense Carlos Alcaraz, recordem amb les rampes múltiples que va tenir en l'enfrontament de semifinals contra Novak Djokovic i que li va impedir poder competir amb normalitat en el tercer i quart set d'aquella semifinal que va acabar guanyant el tenista serbi, que avui podria tornar a ser número 1 i prendre-li, per tant, a Carlos Alcaraz. Venim d'unes hores també d'aquest diumenge, on ja tenim campió de la Lliga Femenina d'Hockey Herba. És el júnior de Sant Cugat, que ha derrotat el Club de Campo a la final per 4-2, per tant, victòria catalana, el júnior que s'apunta la seva primera lliga al Palmarès, té dues copes de la reina, i avui també aquesta lliga per l'equip català en aquesta final jugada a Terrassa. Ara 4:45, la final masculina entre el Polo i el Club de Campo, que viurem també a la sintonia de RAC1, l'Albert Ferran i amb el Roger Pallarols. I aquestes hores de diumenge també ens han deixat de moment la victòria de Pecco Bagnaia, la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Això vol dir victòria del líder, de l'encara més líder d'aquest Mundial 2023 de MotoGP.
Sí, sí, a més amb una exhibició, ha fet un cap de setmana perfecte, Gran Premi d'Itàlia, cursa de casa, amb Mugello, el circuit on fa les proves Ducati, on més seguidors hi ha de la marca, i Bagnaia va fer la pole, va guanyar la cursa sprint, i avui ha guanyat també la cursa gran, com diem, de semàfor a bandera, o pels més nostàlgics, a l'estil Doohan, tot i que Dani Pedrosa també hi va posar el copyright en aquesta manera de guanyar, que és escapant-se, amb millor ritme que ningú, ni un sol avançament, no li ha fet falta, i ja l'han vist prou. És la tercera victòria de Bagnaia aquesta temporada en cursa de diumenge, la sisena si li sumem les tres a l'esprint. Si ens fixem en els diumenges, Bagnaia ha guanyat sempre que no ha caigut. Per tant, per qüestió d'emoció al campionat, hem de donar les gràcies, tot i que ell no li fa ni mica de gràcia, en aquestes caigudes, perquè si no el tindríem ja disparadíssim a la classificació general. Avui no ha comès cap errada, ho ha fet perfecte des que s'ha apagat el semàfor. Jorge Martín l'ha intentat seguir durant molta estona, un marge d'un segon, un segon i mig, però mai prou a prop com per poder-li buscar les pessigolles i disputar-li la victòria. I al final, Bagnaia, que ha fet sonar l'himne italià al podi de casa seva i ha acabat tan content com ho ha explicat als companys de DAZN.
Solo quiero pensar en lo que ha sido este weekend, que ha sido perfecto con la pole, la sprint y la victoria de hoy. De verdad estoy muy contento porque hemos hecho un grandísimo trabajo con mi setting, mi equipo ha hecho un gran trabajo y también en casa con mi preparador y mi fisioterapista hemos hecho un gran trabajo para estar listo para esta carrera. Estoy de verdad muy muy contento, uno de los weekends mejores de esta temporada seguramente, pero de muchas, así que puedo ir en casa con una buena sonrisa.
Uno de los weekends mejores d'aquesta temporada, deia Bagnaia. Com ho has celebrat, Bagnaia, Quim?
Doncs mira, feia molt de temps que no veiem una celebració així, diguéssim, organitzada. Ell diu que ell no ho havia pensat, que li ha fet el seu fan club, però, ostres, ara no em voldria deixar ningú, evidentment, al marge dels dies en què s'han guanyat mundials, que tothom fa alguna coseta. Jo crec que així d'una victòria en cursa ens hem de remuntar a Valentino Rossi i Jorge Lorenzo, que eren els últims que feien, o que jo recordi ara, sense mirar la maroteca, els que feien aquesta mena de performance, diguem-li així. Doncs bé, davant de la grada del seu fanclub, li han tret una tauleta de càmping, unes cadires plegables, una petita barbacoa, i han escenificat una mica de fer un, allò que se'n diu un hot dog, no sé si tècnicament és un frankfurt o què, una salchitxa d'aquestes, que no són botifarres, que és un altre nivell, i li han preparat un petit entrepà, que ell se l'ha menjat, eh? Tenia gana l'home a l'acabar la cursa, i han escenificat també amb algú que feia de doble, també vestit com ell de vermell i amb el casc, no sabem qui era, algú feia prova pel Twitter dient que potser era Valentino Rossi, no crec que estigui per aquestes coses Valentino Rossi, però sí, hi ha hagut aquesta mena de celebració de banyalla en un dia que, home, és un gran dia per ell i per Ducati.
Doncs un pícnic. Qui era que ho celebrava menjant-se un gelat? Hi havia un pilot que...
Sí, Albert Arenas. Albert Arenas va tenir un parell de històries amb el gelat l'any que va ser campió de Moto3. Fa temps que no celebra, esperem poder-ho veure aviat.
Va, qui més hem d'escoltar? Quin d'aquesta cursa de MotoGP?
Doncs el segon classificat, que és el madrileny Jorge Martín Martinator, segon ahir a l'esprint, segon també avui a la cursa llarga.
Con el momento en que más me he acercado a Peco ha sido el momento en el que me he acabado la goma y ya aguantar, ¿no? En supervivencia, esta falta de cuatro vueltas me estaba pillando bastante Johan, la última vuelta he dejado el resto ahí en pista y nada, contento, ha sido un fin de semana no fácil, pero bueno, me llevo un segundo puesto que es a Valoria en esta pista que siempre, el año pasado me costó muchísimo, en Moto2 me costó también y por fin me quito ese sabor de boca.
El podi l'ha completat el seu company de l'equip Pramac Ducati, Joan Zarco, ahir hi havia... 5 Ducatis a les 5 primeres posicions a l'esprint, avui són 4, el quart ha estat Luca Marini, el cinquè, el primer de la resta, Brad Binder amb la KTM, i és que avui ha fallat, entre cometes, Marco Bezzecchi, que hi va ser segon a la cursa sprint, que és ara per ara el rival de Bagnaia al campionat, i avui ha estat vuitè, ha perdut uns quants punts Marco Bezzecchi, tenia previst dir-ho més tard, però ja que hi som ara amb la general, Bagnaia se situa, vaja, es manté al capdavant ara amb 21 punts de marge sobre Bezzecchi, Martín se situa només 24, Martín ha guanyat a l'esprint aquest any, però encara en una cursa gran, si ho fa aviat, doncs entrarà de ple en aquesta lluita per la general. El quart és Binder, primer sense Ducati, però ja a 39 punts de Peco Bagnaia.
I els catalans, què, Quim?
Doncs no ha estat un gran dia avui pels pilots catalans, ni de MotoGP ni de cap de les tres categories, però comencem amb la cursa gran. El millor ha estat Aleix Espargaró, sisè, que és un resultat que no està malament, però que és discretot. L'Aleix, que a més començava el Gran Premi amb una absurda caiguda anant en bicicleta dijous perquè es va distreure mirant el mòbil, no anava a trànsit obert, era el mateix circuit, però el cas és que va acabar per terra i prou masegat, sobretot en un turmell que li ha fet molt mal, i en fi, la sisena posició, tenint en compte les expectatives del propi Aleix i d'Aprilia per aquesta temporada, tal com van fer l'any passat, la veritat és que no estava massa bé. Això sí, ho ha fet molt millor que Maverick Viñales, que ha acabat 12è. Doncs els altres no ha acabat ningú més. Recordem que Alec Rins no sortia perquè ell es va trencar tibia i peroné de la cama dreta a la cursa sprint. De fet, trigarem a veure l'Alec Rins pilotar, ni anirà Sachsenring ni Assen les dues pròximes setmanes. Tampoc sortia Joan Mir, que es va fer mal divendres en una mà i també va decidir deixar-ho córrer. I tenien molt ben situats els germans Márquez, segon i tercer, la primera fila de la graella de sortida. Doncs el Marc Márquez ha caigut a la sisena volta, quan intentava pressionar Luca Marini en aquell moment per la tercera posició. L'hem vist fer gestos d'estar empipadíssim, de no entendre res, i una bona estona després ha explicat les seves sensacions al micròfon de DAZN.
Iba súper mentalizado de que mi posición era sexto, séptimo, ya lo estaba haciendo mejor de lo esperado, pero bueno, estamos siempre en lo mismo, al mínimo error la moto te traiciona y te caes. Ha sido un error en la frenada previa, se me ha bloqueado de adelante, tipo la primera vuelta en la curva 10 también me ha pasado algo similar, que se bloquea adelante y no entiendes muy bien por qué, y me ha pasado ahí en esa frenada, luego cuando me he ido largo en la zona sucia. No he inclinado más, no he ido más rápido, pero me he caído. Así que el resultado ha sido el mismo, da igual.
Doncs aquí ha explicat la seva caiguda Marc Márquez, visiblement, tot i que s'ha intentat calmar a l'hora de fer declaracions, per l'expressió i sobretot pels gestos que li hem vist després de la caiguda, frustrat. I és que ha explicat bé, ha reiterat, perquè no ens ve de nou enguany, que amb aquesta moto, amb la Honda, s'ha d'arriscar moltíssim per intentar ser competitiu. Y es claro, eso s'acaba traduint en moltes massa caigudes.
Tenemos que coger más riesgos que los demás para estar ahí y bueno, eso es lo que nos perjudica a todos los pilotos Honda en general, que luego tengamos tantas caídas. Y de hecho, Mir se lesionó viernes, Rins se lesionó ayer. Todos los pilotos Honda tenemos que coger demasiados riesgos y esto no puede ser. Somos los que más caídas tenemos, sobre todo en carrera, porque se calientan los neumáticos más, vas con grupo, cuesta más y bueno, y somos pilotos ganadores. Tanto yo como Mir como Rins somos pilotos ganadores y queremos estar allí. Lo que pasa es que para estar allí tenemos que carregar más que los demás.
Déu-n'hi-do, el missatge, i a més són aquests exemples que evidentment encara, diríem, que marquen més, valgui la redundància, la marca, a Honda, veient aquestes lesions que estan deixant pilots com Miri Rins, i ell mateix també, fora uns quants grans premis d'aquest Mundial.
Sí, bé, recordem el passat recent de Marc Márquez,
sí, sí,
que ve de lesió no tan greu al principi de temporada a Portugal, es va perdre tres curses, però que abans ve de tres anys d'autèntic calvari, també per culpa de les lesions. Tan frustrat estava Marc Márquez que, després de caure, quan l'han portat amb un scooter pels fials del circuit a la zona dels boxes, no ha anat al box del seu equip, que és el que fan sempre els pilots, si no se'n van directament al centre mèdic perquè han pres mal. Ha volgut tancar-se una bona estona al seu camió, on hi té un espai, diguéssim, personal, oficina, vestidor, etc., abans de baixar a trobar-se amb l'equip al box. I ell mateix ho ha explicat així: necessitava respirar.
He ido al camión porque muchas veces necesitas respirar, porque los errores vienen un poquito por inercia muchas veces. Ayer en la sprint race tuve unos problemas la primera vuelta, hoy los he tenido otra vez, por eso solo la salida he perdido muchas posiciones. Han habido otra vez los mismos problemas en la salida, en la primera vuelta, he perdido posiciones solo en la recta de salida, es ahí donde se puede mejorar. Y va bien como piloto, pues respirar, antes de venir aquí también he respirado, y nada, y seguir trabajando. Honda, sigo teniendo contrato todo este año, todo el que viene, y mi compromiso es máximo, y seguiré con la misma mentalidad. Lo que sí que es cierto que también, pues, si veo que no puede y seguimos en la misma línea, pues tocará dar un paso atrás y en vez de fijarse en los cinco primeros, pues fijarse en los 10 primeros.
Doncs déu-n'hi-do, Això quan diu respirar vol dir també mossegar-se la llengua,
sí,
perquè diu
sí,
aquí també abans de venir cap al micròfon, diu, no puc dir tot el que penso, evidentment, i cada cop aquest horitzó del 2024 de canvi de marca de Márquez comença, no sé si a ensumar-se, però comença a ser una cantarella ja repetida d'ell, de tengo contrato, un año lo que me queda y un año más, però ja no és allò d'aquella relació que semblava que gairebé tancaria el Mundial Marc Márquez a Honda, sinó que, no sé, em fa en flaire de dir que em comença a estar fart de que les millores que ell vol no acabin d'arribar.
Bé, és que és molt evident, no? Fa anys que s'ha fet molt mal intentant fer guanyar aquesta moto, ha aconseguit recuperar-se, està bé físicament i continua sense poder fer guanyar aquesta moto mentre hi ha, sobretot, una altra marca Ducati que està arrasant, però també hi ha altres marques, com per exemple la KTM, que han fet un evident pas endavant. A Ducati ja han dit, no sé fins a quin punt és estratègia, però que no tenen cap intenció de fitxar-lo, i de fet aquesta setmana Marc Márquez ha dit públicament que acabarà el contracte amb Honda, dissipant la rumorologia, també lògica, veient els resultats, que pogués canviar de marca ja al final del 2023. Ha deixat ben clar, recordo unes declaracions de Televisió Espanyola, però ho ha dit a més llocs, que té contracte fins 2024 i que el complirà. De fet, el document que acabem d'escoltar, quan ha dit haurem de mirar en altres llocs o cap,
no mira, sé, cap enrere, diu.
Sí, cap sí. Enrere, semblava que anés a parlar del contracte,
sí.
I no. Diu, doncs mirarem de la cinquena a la desena posició de cursa, vull dir que en cap moment ell vol posar en dubte encara la seva vinculació amb Honda.
I a tot això, la setmana que ve, Alemanya, que és, vaja, dèiem d'Estats Units, no?, que és casa seva, però és que Sachsenring encara més, fins i tot, Quim.
Sí, sí. Marc Márquez té 11 victòries a Sachsenring, que vol dir, des del 2010, que va guanyar el Mundial de 125 i va aconseguir la seva primera victòria a Sachsenring, vol dir que sempre que Marc Márquez ha corregut a Sachsenring i ha guanyat. Hi ha la victòria de 125, les dues de Moto2 i 8 de MotoGP, tenint en compte que ni el 2020 ni el 2022 hi va anar absències per lesió. Totes les altres vegades hi ha guanyat, fins i tot 2021, la primera victòria després de la primera reaparició de la lesió de l'húmer, que després vam saber que corria amb el braç dret un 30% girat, una cosa estranyíssima, i fins i tot així va ser capaç de guanyar Marc Márquez de Sachsenring. Per això, la situació avui és desastrosa per ell i per Honda, però hi ha una mica d'esperança amb el fet de que el cap de setmana vinent serà en aquest circuit que és el seu talisma.
Bueno, menos mal que llega a Alemania, a ver si ayuda un poquito, aunque me gustaría llegar de otra manera.
Veurem,
i anirem a veure-ho de prop i explicar-vos-ho des del lloc dels fets, tant de bo Marc Márquez pugui repetir a Sachsenring victòria i mirar de redreçar una miqueta aquesta temporada que fins ara està anant, com se sol dir, de mal borràs.
Caiguda del Marc i també caiguda de l'Àlex avui en aquest Gran Premi.
Sí, un cap de setmana també de resultats desastrosos per l'Àlex, que ho havia fet molt bé a la qualificació, sortia tercer, primera fila al costat del seu germà, però al manillar d'una Ducati, la de l'equip Gresini, que tots sabem que és la moto guanyadora. De fet, als entrenaments l'Àlex havia demostrat molt bon ritme. Ahir a l'esprint va caure el primer revolt perquè el va embestir, vaja, el va embestir, el va topar amb ell, Brad Binder. Avui a la cursa ha aconseguit evitar problemes al primer revolt. És veritat que molt al principi ha tingut un problema a la frenada, també a plena recta, que és a màxima acceleració, ha passat justíssim entre el seu germà i entre Jack Miller. Sort que els ha pogut esquivar i passar entre tots dos, perquè si no l'accident hagués estat gravíssim. Després en el revolt s'ha tocat amb Miller però no ha caigut, i quan ja la cosa s'estava estabilitzant i l'Àlex aconseguia fer el seu ritme, fins i tot havia superat Marini i anava ja en la tercera posició, en posició de podi, doncs ha caigut a la quinzena volta. Un altre dia serà, recordem que va pujar al podi a l'Argentina, però des de llavors no ho ha pogut repetir.
Com deia abans el Quim Bagnaia, líder, 21 punts d'avantatge sobre Bezzecchi, 24 sobre Martin, que és el tercer en aquesta general. Ara repassem Moto2 i Moto3. Abans a Roland Garros, com tenim la final, Basses?
Doncs amb 6 a 5 per Ruth encara el primer set, quan ja superem l'hora de partit. Un Ruth que no s'arronsa davant d'un Djokovic que, per cert, fa uns instants ha anat per terra, relliscat a l'hora de picar un revés, no s'ha fet mal, però ha quedat ben arrebossat. En tot cas, un bon show, un bon espectacle que de moment domina lleugerament en Ruth davant d'una Philippe Chatrier, per cert, volcada, amb el noruec, que a més està protagonitzant alguns punts espectaculars. Gran final de moment, com la que estan gaudint, per exemple, i entre molts altres, alguns VIPs com Kylian Mbappé i Zlatan Ibrahimovic, que hem vist que seuen junts de costat en una de les graderies d'aquesta Chatrier. De seguida el servei Djokovic pel 6-6.
Sí, s'estava queixant el serbi ara, el jutge de cadira, no sé què li passa, no se'l veu còmode, Veia també, Albert, que aquest jutge de cadira ha perdut els dos únics partits de Gran Slam des de l'any 2021, 51-2.
Ah, doncs mira, bona
o sigui
dada.
Que, sí, sí, mira, ho he vist, ara t'ho dic, Punto de Break, el compte de Twitter. Vaja, suposo que no li deu portar bons records.
Estava, sí, no sé què rondinava ben bé exactament, perquè no ens arribava del tot el so ambient de la pista, les protestes aquestes de Djokovic, però sí que jo no sé si té a veure amb aquesta caiguda, amb aquesta relliscada que ha tingut, que ha hagut de, en fi, de secar-se una miqueta i d'aixugar-se. No sé si alguna cosa li ha recriminat potser per perdre massa temps el jutge de cadira, i això és el que ara li rondinava Djokovic. No ho sé, de seguida miraré a veure de descobrir quines eren les protestes, en aquest cas del Serbi, que quan és una cosa és l'altra.
Més d'una hora de partit, 1:11, primer set encara, buscant forçar el tie-break ara Djokovic amb el seu servei. Tornant al que ha passat a Mugello en aquest Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, a Moto2 ha guanyat Pedro Acosta. Quim?
Ha fet un autèntic monòleg, com el de Pecco Bagnaia, però sense arrencar des de la pole. Això sí, ha arribat ja primer la primera frenada i després ja ningú l'ha pogut seguir. El segon ha estat Toni Arbolino, que es manté líder del campionat amb 20 punts més que Acosta, i Acosta ha volgut fer una celebració, no sé si buscant una mica les pessigolles i encetant guerra psicològica amb el seu rival. S'ha carregat una motxilla de repartidor i a l'arribar al pit lane ha repartit unes quantes capses de pizza, entenc que amb pizzas a dins, això no ho he pogut veure, no només a gent del seu equip, sinó també a gent del Marc BDS, l'equip de Toni Arbolino. No els ha fet gens de gràcia. I això, no sé si era només un acudit o era ganes també de...
A més, Arbolino,
Arbolino és italià i això de la pizza duia la bandera italiana pintada a la capsa. En fi, que es podem escoltar les explicacions d'ell mateix.
Contento, contento, porque al final el equipo ha trabajado súper duro este parón para intentar suplir algunas desventajas o algún defecto que teníamos en ciertos puntos. Entonces, al final me han ayudado mucho, han empujado tantísimo como yo. No me han repetido en ningún momento el error de Le Mans, porque al final esto son carreras, puede pasar alguna vez. Entonces, borró mi cuenta nueva. Lo de las pizzas creo que es demasiado obvio, ¿no? Entonces, que cada uno lo coja como quiera. Y bueno, ha sido divertido, creo.
No només les pizzas, es veu que també hi ha una mica de discussió per... l'apel·latiu de Tauró. Ja sabeu que Acosta és el tiburón de Mazarrón perquè el seu pare era pescador, etcètera, etcètera, però es veu que Arbolino, això no ho tenia controlat, també li diuen al Tauró. I, vaja, a Costa ja ha deixat anar alguna entrevista que a Tiburón sol hay uno, tu.
Bueno, hi havia Tiburón 1 i Tiburón 2 sí, i 3, sí, no? Hi va haver, sí, fins i tot.
I 4,
i 4 també.
A les pel·lícules sí, però a Moto 2 em sembla que està creixent una rivalitat i pel que hem vist avui de Pedro Acosta ja li va bé o fins i tot ho està buscant aquesta rivalitat, no sé si per mirar de posar una mica nerviós Tony Arbolino. El tercer està Jake Dixon, que ha superat a la penúltima volta Aaron Canet, que ha fet tota la cursa amb el dit petit de la mà dreta trencat, que s'ho va fer ahir als entrenaments oficials. Tot i això ha sortit a defensar la pole i ha acabat amb una més que meritòria quarta posició. Molt curiosa la cursa del madrileny Alonso López, que tenia ritme per disputar la victòria, però primer només començar ha fet caure Sam Lowes en un interior mal calculat. L'han paralitzat amb una volta llarga d'aquestes que has de fer per un apèndix del circuit. L'ha feta tan malament que ha acabat a la grava, fent més motocross que Moto2. Ha perdut moltíssim temps, però és que com que l'havia fet mal feta, encara li han dit que l'havia de tornar a fer. I tot i així, encara Alonso López, amb tants contratemps, ha arribat sisè. Déu-n'hi-do. Dèiem mal dia pels catalans, a Moto2 no han acabat cap. Jeremy Alcoba a terra al primer revolt, no ha estat culpa seva, ha estat una caiguda múltiple provocada pel murcià Fermín Aldeguer. També ha caigut aquest sisol Albert Arenas, lluitant per la quinzena posició. Bé, de fet sí que ha acabat, però 23è, fora dels punts.
A Moto2, victòria espanyola amb Pedro Acosta, també victòria espanyola a Moto3.
Sí, del valencià Daniel Olgado, final de foto finish a Moto3 amb un grup de 5. Havia entrat primer a la recta i semblava que amb prou avantatge el turc Denis Onyu, que semblava que era el més ràpid, qui tenia més ritme, però no ha aconseguit escapar-se, i Olgado li ha pispat la victòria, doncs allò que es diu a rebuf en l'argot, situant-se a la seva estela i superant-lo gairebé ja a la línia d'arribada. Ho ha explicat així a Dazón.
Se merecía ganar, pero al final, bueno, Mulleros, sabíamos que era una pista que a veces no gana el más rápido, sino el más inteligente, y sabía perfectamente que si salía segundo iba a ganar, así que me ha salido todo bien. Cuando me ha adelantado estaba pensando en mí, que menos mal, nada, que no tengo ni palabras.
Ayumu Sasaki, tercer, ha completat el podi, el segon ha estat Onyu. Xavi Artigas, per començar aquest diumenge a nefast pels catalans del Mundial, també ha caigut a la cursa de Moto3. Olgado, amb 3 victòries de 6 curses disputades, és ara més líder del Mundial de Moto3, té 35 punts més que Jaume Macià i 41 sobre Ivan Ortolà, tots 3 valencians, per tant... Mundial de Moto3, que parla valencià.
Encara en el món del motor, hem de dir que Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Gran Premi de San Marino, del Mundial de Trial, per tant és líder en solitari en aquest Mundial de Trial a l'aire lliure, i a les 24 hores d'Le Mans, que s'han acabat fa 26 minuts, què ha passat, Quim?
Doncs que ha guanyat Ferrari, i és històric perquè no ho feien des de 1965, i tot just enguany, després d'un període d'absència, havien tornat amb un projecte de la categoria Hipercar, la màxima categoria de la resistència, per buscar la victòria de més prestigi, que és la d'Alemans. I a la primera, doncs, el SAC ha guanyat el Ferrari número 51, pilotat per Alessandro Pierguidi, James Calado i Antonio Giovinazzi. L'altre Ferrari, el número 50, un dels pilots és de casa, és Miquel Molina, han acabat cinquens. On sí que hi ha victòria catalana és a la segona categoria, diguem-ne, del Mundial de Resistència, LMP2, en què Albert Costa és part de l'equip que s'ha adjudicat la victòria en aquestes 24 hores de l'abans.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i 2 quarts de 5. Ens actualitzarem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Què passa al món a aquesta hora?
Doncs hem de començar amb una última hora en plana internacional, perquè la policia ha detingut Nicola Sturgeon dins la investigació financera que el cos està fent del Partit Nacional Escocès. L'exprimera ministra d'Escòcia està acusada d'haver gastat de forma fraudulenta 600.000 lliures provinents de donacions. Sturgeon ja havia renunciat com a primera ministra i líder del partit a principis d'abril, i és la tercera persona arrestada com a part de l'operació. A l'abril, la policia també va detenir el seu marit, exdirector executiu del partit, i va quedar en llibertat sense càrrecs. A Catalunya, mentrestant, el municipi de Cornellà de Llobregat continua consternat per l'assassinat masclista que hi ha hagut aquesta matinada. Aquesta tarda a les 7 es fa un acte de rebuig d'aquest tipus de violència. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha suspès tots els actes de la Festa Major de Corpus, que acabava avui. Per tant, no hi haurà ni la Diada Castellera ni el concert de Nil Moliner. N'ha parlat l'alcalde Antonio Balmón.
Jo tindria que estar ara en el balcó d'aquest ajuntament presidint la jornada castellera d'avui, i en canvi tinc que estar aquí davant de vostès per explicar tot això. Però aquesta nit continuem dient i refermant les nostres arrels culturals, però també la nostra convicció de que no podem cedir ni un mil·límetre, ni un, en aquesta batalla.
És el cinquè feminicidi en menys de mig any a Catalunya. L'home, de 34 anys, està detingut i no tenia denúncies prèvies. I els Mossos han detingut a Barcelona tres homes per robar un rellotge valorat en mig milió d'euros. Dos d'ells ja són a la presó. Va passar dijous a la tarda. Els lladres, especialitzats en aquest tipus de robatoris, van assaltar el propietari del rellotge quan sortia d'un restaurant de luxe. Després van fugir a tota velocitat amb una motocicleta i es van refugiar en un pis de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos els van arrestar quan sortien del domicili. La víctima va acabar amb ferides lleus i ja ha recuperat el rellotge.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i dos quarts de cinc, un minut i comença la final masculina de la Lliga d'Hockey Herba. La femenina, de moment, hem tingut victòria catalana del júnior. Esperem que la masculina també jugui al polo contra el Club de Campo madrileny. Pausa i som allà.
Superesports amb Xavi Puig. Arriba la setzena edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Pau Vallvé, Judit Nederman, Blaumut, Gio Sinfonia amb Mariola Membrives i els Amics de les Arts, entre d'altres. Del 15 de juliol al 12 d'agost, Festival Portal Blau. Ho tenim tot. Més informació a portalblau.cat.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Descobreix el nou magatzem Obramat Sabadell, les millors marques, líders del seu sector i amb el millor assessorament professional. Des de les 7 del matí, professionals de la construcció i la reforma, Obramat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.
A RAC, ooh.
Hey, falling for another, I don't even bother, I could do it all my life.
Super Esports.
Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna.
Passen dos minuts a dos quarts de cinc de la tarda. Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. S'acaba el primer set de la final de Roland Garros, de la final masculina. Albert.
I se l'endú Djokovic, ho dèiem abans, a l'hora de la veritat, en els moments decisius, el serbi és molt serbi, no li tremola el canell i s'endú el primer set de la final al tie-break amb 7-1 al desempat en una hora i 21 minuts de partit. El serbi, per tant, fent la primera passa cap al 23è. Per cert, Jaume, et confirmo que el que dèiem abans, les protestes de Djokovic venien per l'advertència que li ha fet el jutge de cadira pel tema del temps, perquè estava trigant massa a servir després d'aixugar-se i expulsar-se la terra batuda quan ha caigut. En tot cas, insistim, comencen bé les coses per Novak Djokovic, que domina un 7-0 després d'imposar-se 7-6 al tiebreak a Casper Ruud.
I acaba de començar a l'estadi Martí Colomer de Terrassa la final masculina de la Lliga d'Hockey Herba entre el Polo i el Club de Campo. El Polo que va eliminar ahir l'Atlètic Terrassa guanyant-lo 3-2, remuntant un 2-0 en contra, mentre que el Club de Campo va derrotar l'Egara per 3-1 amb un hat-trick de José María Basterra. A Terrassa, Albert Ferran, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Primers minuts de partit, de moment amb empat a 0 al marcador.
Sí, però ja el Club de Campo ha tingut un penal corna que Basterra ha enviat als peus d'un jugador del Polo, per tant, un segon penal corna, es fa el silenci a l'estadi, compta Basterra una altra vegada, i gol. Gol del Club de Campo, només començar el partit, l'ha tocat un jugador del Polo, ha acabat fent paràbola, i això potser ha impedit que el porter, que Alberto Carnicer, pogués desviar la bola. No comença bé la final pel Polo. Club de Campo 1, Polo 0.
Doncs comença l'Els madrilenys forts amb Basterra, el pichichi d'aquesta lliga, i hat-trick, i avui també obrint el marcador pels madrilenys, 1-0 en aquest primer quart del partit pels madrilenys. Al costat de l'Albert Ferran, en aquest Martí Colomer de Terrassa, un home que ha entrenat al Polo, que ha entrenat també l'Atlètic Terrassa, que ha entrenat al Júnior, com el Roger Pallarols. Hola, Roger, bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos avui a la transmissió al Superesports de RAC1 d'aquesta final masculina, que comença amb Basterra on fire, com ahir a les semifinals, Roger?
Sí, la veritat és que el Club de Campo ha guanyat aquest any la Lliga regular, quasi et diré que bastant sobrats, i a priori són el favorit. El que penso que en una Final Four, com ja sabeu, pot passar qualsevol cosa, i el Polo doncs té jugadors amb molt potencial, amb molt bon rendiment, i sobretot una superestrella com Marc Miralles, per tant no els dono per morts encara, ni molt menys.
I després que el Polo ahir remuntés un 2-0 en contra de les semifinals contra l'Atlètic Terrassa, segurament finalista inesperat, almenys ahir a la meitat del partit pintava malament pel Polo, va remuntar, s'ha plantat a la final, i si bé és cert, com diu el Roger, que el Club de Campo només ha perdut un partit, va guanyar la Copa del Rei, i a la Lliga, trajectòria impecable, excepte l'últim partit, que ja no s'hi jugava res, per tant és una derrota absolutament transcendent, però el Polo a la Lliga només ha perdut dos partits, i els precedents d'aquesta temporada, que són dos partits, una a casa i una fora, els dos han acabat en empat. Per tant, ens hem d'esperar una final igualada.
Sí, no només això, sinó que a tots els enfrontaments de l'any passat entre Polo i Club de Campo, a tots va guanyar el Polo. Per tant, jo tinc la teoria que potser em tiren per terra, però que el Club de Campo a les finals es fa una mica petit. Sí que és cert que fa dos anys van guanyar de manera contundent la Lliga en el camp de l'Atlètic, i allà doncs, van fer un cop de puny sobre la taula, i ara doncs, fa dos o tres anys que estan fent la feina molt ben feta, però vaja, avui penso que estarà tot molt igualat.
I qui l'entrenava l'any passat, el Polo, Roger?
Un tal, em sona
d'algo. Un tal Pallarols.
Vam arribar a les finals, però les van perdre sí, totes contra l'Atlètic per shutouts, així que no m'ho recordis.
Me recorda, no, jo recordava els enfrontaments contra el Club de Campo, les finals.
Sí, això sí.
Potser més aquí, val que no les recordem.
Allà em restaràs.
Tot i que el teu passat de l'Atlètic, no? Vaja, el teu origen, no? De l'Atlètic, claríssimament, no, Roger, també?
Sí. Sí, mira, et posaré un exemple. Ara estem aquí a l'estadi i et diuen que estan jugant una final de Lliga Espanyola i no t'ho creuries perquè no hi ha molt ambient. Nosaltres quasi hem de baixar el to de veu perquè cada cop que parlem es gira mitja grada. Si en lloc de guanyar aquests dos que van guanyar i haguessin guanyat Atlètic i Egara, hagués sigut una altra història. Si els organitzadors suposo que volien una final Atlètic i Egara perquè tot hagués estat a rebentar. En canvi, el Polo sí que ha portat gent, però el Club de Campo doncs, suposo que per la distància són molt menys. I no hi ha tampoc l'ambient d'una gran final a les grades.
Sí, a més, Puig, som a l'altra banda de la majoria del públic.
D'acord, és el que veiem nosaltres, esteu on són les sí, càmeres, com si
correcte,
diguéssim, per
sí,
tant...
Sí. D'acord. Llavors la majoria del públic és a l'altra banda, la graderia de darrere de les banquetes, i aquí hi ha molt menys públic. Però igualment, el públic, tranquil, com deia el Roger, darrere de les banquetes...
Sí, aquí els de Terrassa som una mica estranys, si no juga...
No, bé, no veniu, no?
Lliga... Tens una final de Lliga aquí al costat, però si no juga el teu equip no vens, no? Si juga el rival, vens per veure si perden, i si van guanyant a la mitja part te'n vas. Els de Terrassa són una mica raros en aquest sentit.
9 minuts i mig per arribar al final del primer quart. Està guanyant el Club de Campo amb el gol de penal corna. Haurà de remar el Polo. Home, tant de bo que el Club de Campo repeteixi el que han fet en categoria femenina, que és perdre la final amb victòria del Júnior. Primera lliga pel Júnior, molt celebrada, evidentment, però a més, Roger, amb una
estirada de marcador als primers minuts i després aguantar com fos.
Sí, sí, ha sigut un primer quart que jo no havia vist mai en una final, 4-1. I la veritat és que quan ara hi ha una ocasió del Club de Campo que provoca un paral.
Sí, bola al peu. I sí. Tornarem al llançament de penal corna. Ha tocat el peu
un jugador del molt Polo. Clar. Mentre no el llencen, doncs sí, pel júnior és un fet històric perquè és la seva primera lliga i, si no m'equivoco, des del 2008 que no hi havia un equip català que guanyava la Lliga de Divisió d'Honor Femení. O sigui que és una fita doble, una fita com a club i una fita pel hockey català també.
El júnior que anava arribant a finals el júnior, però se li resistia, sí, sí. I avui per fi l'ha aconseguit.
Sí, m'és molt content pel Guille Carnicer, que ha estat alguns anys compartit staff amb ell i era el seu primer any i ho ha fet molt bé i m'alegro molt doncs, que s'emporti aquest premi, merescut. A veure, ara el penal.
González de Castejón, amb l'habitual cinta, es prepara per fer la passada. Basterra que amaga, fa un dribbling, fa un segon dribbling. Bé, Alberto Carnicer, el porter llançant-se a terra, enviant la pilota de lateral. Aquest penal corna que els defenses es col·loquen una protecció a la cara perquè la bola pot arribar fins i tot a agafar velocitats de 120 km per hora.
Sí, sí, sí.
I, evidentment, estàs a protegir...
Sí, a la cara i les parts.
Correcte.
Les parts també és el que crec que està per abans els jugadors.
Compte, que han tornat a assenyalar penal corna. Per tant, repetició. De Castejón, un altre llançament al pal! Al pal, Basterra, al pal. I ara hi ha una entrada o han xocat, almenys el jugador del Club de Campo. Diu que han xocat i el jugador del Polo queda estès a terra i es toca la zona dels isquiotibials.
No, jo crec que ha sigut un xoc i per mi clarament és targeta... li treu verd a l'àrbitre, però per mi era groga.
Sobre faldua.
Perquè no només ha sigut física la falta, sinó que era parant un contraatac de penal, que és una situació de molt avantatge pel Polo.
Li ha tret? Jo no...
Sí, li ha tret verda.
Bé, perfecte. Doncs veus que se'n va allà
a la caseta dels castigats.
Vinga, a casa, una estoneta a descansar, a repensar-s'ho per següents ocasions.
Sí, bona embestida, veiem ara la repetició. Sí, sí, i tant, ja et dic, era, per mi era groga. I ha fet allò de marxar protestant quan sap que encara li han perdonat la groga.
Veiem algú sense protecció a la cara? És a dir, no és obligatori la protecció, Roger, en moments de penar els corners?
Normalment el que surt primer és el que té menys opció de que li...
D'acord.
Li poden tocar totes les altres parts, menys probablement a la cara, perquè no hi ha temps de que la bola s'aixequi tant.
A més, per fer gol, si no hi ha rebot, la bola ha d'anar per baix, i sí que quan hi ha un rebot és quan és perillosa, que et pugui donar la cara, la zona...
sensible,
sí, en proteccions s'ha avançat moltíssim, n'hi ha que semblen allà el Robocop quan surten, però la veritat és que, com dieu, la potència de la bola pot ser molt perillosa.
Compte que recupera el Polo, la rematada fora, creuada de Fortuño, Guillermo Fortuño, l'heroi de les semifinals, marcant el 2-3, un golaç per classificar el Polo, i la rematada creuada, primera arribada interessant del Polo.
Sí, un Guille Fortuño que, a més, ha fet una temporada boníssima i ahir a la semifinal va ser traient la jugada decisiva, que és el que potser veu tothom. La resta de partit va ser espectacular. Jo crec que m'atreviria a dir que va ser el jugador que menys va saber controlar l'Atlètic perquè té una punta de velocitat espectacular i ara ja ho has vist, amb poc espai s'ha anat del seu i ha tingut ocasió de gol molt clara.
Fortuño, un dels protagonistes, també Miralles, com deia abans el Roger, un dels jugadors de referència, evidentment, del Polo, golejador de l'equip, 20 gols, i al Club de Campo tenim a Basterra, Chefo Basterra, vaja, és un killer, eh? A banda de ser especialista en penal corner, ahir ho va tornar a demostrar, quan Legara apretava, intentava empatar el partit a dos, va caçar una bola, ahir va fer un hat-trick, però vaja, és a l'àrea, és terrible.
Sí, és un jugador que fa anys va arribar... en el Club de Campo procedent del Holaceta de Bilbao i la veritat és que ha tingut una projecció molt bona, també està ja en llistes de selecció absoluta i la veritat és que és un jugador doncs, amb molt gol, sobretot, que això a tots els esports on hi ha gols, evidentment, doncs és molt buscat.
A veure, jugant per l'esquerra al Club de Campo, serà corna, que en l'hoquei herba, quan hi ha corna, la bola es converteix en un cop franc a la línia de 22.
Sí, la veritat és que el partit ara està en el guió que més còmode se sent al Club de Campo, que és ells per davant i defensar i esperar doncs, algun contraatac per fer el segon. No? Ells sempre són un equip que defensen molt bé i a l'hora d'atacar doncs, tenen més dificultats si no són situacions de contraatac. Per tant, tal i com estarà el partit, penso que el Polo és molt, molt important que no deixi agafar més avantatge en el Club de Campo.
Va, toca córrer, Van der Drift, obre la bola cap a Fortuño a l'esquerra. Jo crec que li han xiulat infracció o falta en atac.
Sí, ja, li ha tocat la pilota als peus.
Doncs recupera el Club de Campo.
Doncs ja em deies, Albert, que aquest camp on s'està jugant és el camp on es va jugar, vaja, vull dir, la superfície on sí. es va jugar el Mundial Femení d'Hockey Herba aquest estiu, a sí. Terrassa.
Que va viure en persona Xavi Puig i que sí, la superfície l'han col·locat aquí a l'estadi. També han recuperat les banquetes del Mundial, han fet també, han ampliat la graderia i realment un estadi que fa patxoca, Roger. Realment.
Sí, sí. Home, més patxoca faria l'Olímpic, però sí. aquí a Terrassa la rivalitat hockey-futbol no la portem gaire bé i els de futbol no volen sentir parlar de hockey. I s'han quedat ells l'estadi, només ens han deixat la gespa, que ells tampoc la volien, o sigui que...
Ara juguen els Dragons allà, Roger.
Sí, imagina't. Juguen els Dragons i no volen que jugui al hockey. És fantàstic, això.
A Terrassa teniu rivalitat per tot, eh? Per sí, esports, entre bueno, equips...
La veritat és que el futbol a Terrassa... estan bastant lluny de l'elit. Però no em buscaré problemes.
A veure, ho provava Zaldúa per la dreta, en zona d'atac, ja dintre de la zona de 22, atacant el Polo. Haurà de jugar en estàtic, el Club de Campo tancat, tots els jugadors a camp rival, excepte el porter del Polo, evidentment.
Sí, et dic, pel Club de Campo això no és un problema. M'atreviria a dir que és com se senten més còmodes, perquè tenen dos, tres jugadors, sobretot el Chefo que comentàvem i el Quique González, que són rapidíssims al contraatac, i fixa't, ara han recuperat i ja tens 4 o 5 jugadors esprintant.
Vinga,
i un 3 contra 3 quasi.
Sort que se l'ha deixat enrere, que si no...
Sí, sí. Rafa Vilallonga, que també és un jugador que ha arribat aquest any, una de les joves promeses del hockey i també procedent del Jolaseta de Bilbao. És un dels avantatges que té el Club de Campo, que molts jugadors espanyols que destaquen de fora de Madrid, doncs van a Madrid i allà doncs estan una mica amb tema del car i ho tenen tot més accessible.
Atacant el Polo, obrint a la banda esquerra, transitant a la zona del mig del camp, però molt còmode, com deia, el Club de Campo, basculant la defensa i deixant pocs espais. Ha d'endarrerir, compte, la passada és defectuosa, atacarà el Club de Campo, però a l'hora de recuperar com és una infracció. I era Borja Lacalle, i per tant recupera el Polo a només 2 minuts pel final d'aquest primer quart, de moment amb victòria per la mínima dels madrilenys, Club de Campo 1-0.
Com ha començat el segon set a la final masculina de Roland Garros, Albert?
Doncs amb Djokovic molt millor, sembla que Casper Ruud, que està acusant una miqueta haver perdut el primer set d'una forma un punt cruel, perquè recordem que l'ha acabat perdent 7-6 al tiebreak quan guanyava 4-1, li ha remuntat Djokovic ara 1-0 pel tenista serbi, a més 15-30 sobre el servei de Casper Ruud.
No plou, eh?
No, de moment aguanta i fins i tot diria que s'ha obert una miqueta, no arriba a fer sol, però bé, sembla que aquest 30% d'amenaça de pluja quedarà això, en un 30% i prou.
Tot i que comença guanyant Djokovic, per qui, vaja, per donar esperances als qui creuen que Ruud no pot guanyar, de les dues vegades que Djokovic ha guanyat el primer set de la final de Roland Garros, la va acabar perdent.
Contra Nadal?
Una sí, l'altra contra Federer, diria. Ara t'ho confirmo, però sí, diria que sí.
Recordem que busca el tercer Roland Garros a Djokovic i el 23è Grand Slam igualaria, per tant, amb Serena Williams i quedaria sí. un de Margaret Kerr, que correcte. És la tenista, en categoria masculina o femenina, que té més Grand Slams al llarg de la història.
I de fet, Xavi, és la segona oportunitat que té el serbi per aconseguir això, per avançar a Nadal. Va perdre la primera que va tenir el 2021, aquella final del US Open que va perdre contra el rus Daniil Medvedev. En aquell moment ell en duia 20, empatava amb el Big 3, amb Federer i Nadal, però va desaprofitar aquella oportunitat i després Nadal li va agafar avantatge guanyant Austràlia i Roland Garros el 2022. Djokovic l'ha tornat a empatar i veurem si aquesta vegada és la bona, si a la segona va la vençuda i aconsegueix el 23è que tant desitja el tenista serbi.
Tornem cap a Terrassa, 1-0 perd el Polo contra el Club de Campo, final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba, Albert.
Sí, últims 40 segons d'aquest primer quart, a veure si té una darrera oportunitat el Polo, que ho prova per la dreta, ben tancada la defensa, li xiulen però cop franc, recupera el Polo, amb 30 segons per endavant. A veure, què, això acaba amb un flick dins de l'àrea, potser?
No, un flick potser no, però una centrada aquella de pilota a l'olla, segur.
Sí, doncs a veure, l'acció per l'esquerra s'anticipa...
I ara aquí és el perill del Club de Campo.
I compte, el contraatac 3 contra 3, ha tallat la bola amb el peu, és falta. Per sort ha pogut aturar el contraatac Tom Borràs.
però la passada ràpida en el servei de falta agafa Basterra, compta la centrada a l'àrea, hi ha un doble rebot i penal corna. Mira que s'estava a punt d'acabar aquest quart, el servei de falta des del mig del camp no s'ho esperava, la defensa del Polo, control fora l'àrea, pilota interior, toca el peu d'un dels jugadors del Polo, penal corner gairebé sobre la putxina.
Inexplicable, és d'aquelles coses que com a entrenador et posen dels nervis. Fins i tot crec que el de megafonia ja havia començat a parlar. Passe llarg, distracció, relliscada d'un dels defenses del Polo i treuen penal quan tothom ja donava per acabat el quart. I ara és un moment important perquè no és el mateix marxar en el primer descans amb un gol en contra que dos.
A més tenim el marcador que per veure el temps hem de girar el cap i no veiem el joc i anàvem girant el cap veient el que estava passant i faltaven res, un segon, dos segons.
I ara el club de campo, recordem que el Polo té lesionat el seu porter titular, que és el Luis Calzado, i jugarà Alberto Carnicer, que és un porter doncs, de garanties, però el fet de no ser el titular jo crec que dona més opcions als tirs directes del rival.
A veure, compte. És Iglesias, la posa, la rematada i gol, mira. Basterra torna a marcar el Pichichi, marca Basterra, que ha fet els dos gols de penal corna, el primer amb un rebot, aquest un llançament, un xut net que ha acabat superant la porteria del Polo, pinta malament la final, com a mínim ha començat malament, a veure si el Polo remunta com en les semifinals. Club de Campo 2, Polo 0, arribem al final del primer quart.
Doncs si l'entrenadora estava emprenyada, ara encara Roger ho estarà una mica més, veient aquest 2-0 al marcador.
Sí, perquè a més m'atreviria a dir que els tres penals del club de campo li han tirat al mateix lloc. Dos han sigut gol i un ha anat al pal. Si li busquen el que és el seu peu dret, perquè els porters en aquest tipus de penal dubten de signar-hi amb el peu o llançar-se amb l'estic. I el dubte amb un porter que a més doncs, està nerviós perquè no és l'habitual, repetim. Doncs ahir va fer un gran partit, però avui la veritat és que tinc la sensació que estan anant a buscar el seu punt dèbil. Esperem doncs que l'Alberto es repongui i pugui fer ajudar el Polo a remuntar, que queda moltíssim partit. Ahir amb només mitja part van remuntar l'Atlètic un 2-0, que passa que sí que és cert que el club de campo té un estil més de que ja els hi va bé, un estil més mourinyista, per dir-ho d'una manera, de defensar, i ja els hi va bé això de defensar i viure del contraatac. A veure com ho planteja el Polo.
Bé, amb aquest descans aprofita l'entrenadora australiana del Polo, la Katie Rutalen, amb energia, una mica emprenyament també per dirigir-se als seus jugadors, reclamant aquesta reacció després d'aquest 2-0 en el primer quart de partit, sense presència, Albert, del videoarbitratge, de moment, en aquest primer quart, que és una de les coses que jo crec que agraden també a la transmissió, que ajuden a entendre més l'esport, quan veiem aquestes converses entre l'àrbitre de camp i l'àrbitre de vídeo i les explicacions de per què assenyalen el què. Això, Roger, jo crec que apropa l'esport a la gent, també, d'entendre ben bé sí. què estan xiulant.
Jo penso, i ara ja veus que em fotré amb problemes amb els de futbol, però jo penso que el futbol, el VAR fa que no entenguis el futbol.
Estic d'acord.
I en canvi, a hockey sí que, si més no hi ha una bona comunicació, una bona explicació de per què una cosa és o no és.
Clar, perquè hi ha transparència, a diferència del futbol.
En canvi, el futbol, doncs, per començar el futbol es repassa tot, que jo crec que no s'hauria de revisar tot. En canvi, el hockey és l'equip que demana el video umpire, no és l'organització que hi ha de per si ho revisa tot, saps? Que ho fa tot molt més lent i molt més conflictiu. Aquí tens un video umpire per part, si encertes el mantens, si falles doncs el perds i per això fa que el jugador hagi de ser... Jo penso que l'errada dels àrbits existeix a l'esport, si la volem eliminar és una mica... generarem més conflicte.
La demana l'entrenador o l'entrenador ha de seguir demani el revisor o el jugador?
Un jugador, sí, el que passa que com a entrenador has de saber quin jugador vols que ho demani, perquè tens el típic que a vegades va una mica esbarat que t'ho demana per un fora de banda, no? Però normalment a tots els equips això hi ha protocols de com actuar.
Però vull dir, podria demanar-ho qui vulgués, o hi ha un jugador designat per demanar la revisió?
Normalment és el jugador que està implicat en la jugada, d'acord. I si és algun dels de sang calenta, aquest ho ha de dir en un de sang més freda perquè posi una mica de criteri.
Per no acabar-te amb el challenge a la primera de canvi.
Jo he tingut alguna experiència que no explicaré ara perquè ja tindré prous enemics.
No, pels que no són habituals de l'hoquei herba, però són amants de l'esport en general, realment veure un partit escoltant de fons durant tot el partit els comentaris dels àrbitres que es fan entre ells, també amb els jugadors, com calmen els jugadors, com posen pau, com es dirigeixen a les banquetes i després com dialoga amb la persona que està revisant l'acció. Realment, és que és un plus. Vull dir, jo m'ho imagino amb el futbol i seria un plus. És evident, potser continuaria la polèmica, perquè sempre trobes la polèmica a tot arreu. Però, ostres, posaries llum a moltes de les accions que no s'entenen.
Totalment, i va ser que el futbol també em penso que molt perfil d'àrbit són d'aquests que dic jo perdona vides, que sembla estiguin enfadats tot el partit, i si els hi poses un micro em sembla que a la setmana ja estarien a la nevera, que diuen.
Mira, parlant de micros, en aquest cas, o de càntics, la penya ha fet un comunicat després del que es va escoltar ahir a l'Olímpic de Badalona, aquells crits de Yabusel Asesino, dirigits al jugador del Real Madrid, que van provocar que els àrbitres paressin el partit, demanessin a megafonia, que diguessin que paressin aquests crits contra Yabusel. L'ACB va fer un comunicat també mostrant-se contrari a aquests crits un cop acabat el partit. Avui la penya ha fet un comunicat també on manifesta la seva repulsa els càntics i insults efectuats per una part de la grada contra un jugador de l'equip contrari. Diu que no són congruents aquestes actituds amb els valors de la penya. Preguen els aficionats de la penya que demà dilluns, que juga el quart partit, assisteixin al Palau Olímpic per batre esportivament el rival i així forçar el cinquè partit, que s'abstinguin de proferir insults a qualsevol participant, ja sigui oralment o mitjançant pancartes al Palau Olímpic. I acaben el comunicat dir que ser el bressol del bàsquet representa un gran honor, però també comporta una immensa responsabilitat. Comunicat del Club Verd i Negre d'aquest migdia a l'espera del partit de demà, quart partit d'aquesta sèrie de semifinals entre el Joventut i el Real Madrid. Recordem ara amb els blancs dominant la sèrie per 2-1.
Arrencatge aquest segon quart, queden 15 minuts pel descans. I bé, com a mínim, un golet, no?, abans del descans, tornar a entrar només a un gol, sí, confiança de cara a la segona meitat.
Sí, penso que és bastant clau qui marqui el següent gol, no?, perquè un 3-0 sí que, insisteixo, amb l'estil de joc del Club de Campo seria molt difícil aixecar-lo, en canvi un 2-1 doncs ho deixes tot obert un altre cop.
Davant de la posició de Racu jugant al Club de Campo és Álvaro Iglesias, volien posar la bola ràpid i els avises han aturat, no han deixat que el Club de Campo jugués, intentés agafar despistada la defensa del Polo, jugant endarrere, és Portugal cap a De La Vinyet i jugant en defensa l'equip madrileny, passada llarga a l'extrem, entra a l'àrea, era un jugador del Club de Campo que guanyava la línia de fons, la defensa s'ha tancat bé, ha recuperat el Polo, ara hi ha una lluita en la zona del lateral esquerre de la sortida de bola del Polo, finalment recupera l'equip barceloní, recula el Club de Campo, que ja li agrada, i tocarà intentar obrir escletxa, trencar aquesta defensa dura i sòlida dels madrilenys.
Sí, això per una banda, i jo penso que el Polo hauria de fer una mica com va fer ahir la segona part, potser obligats pel resultat amb l'Atlètic, que és anar a apretar molt més amunt. Tenen una manera de defensar que no és dolenta, però que és esperant més en el teu mig camp, però penso que el rival, i sobretot l'escenari del partit, la situació com està, requereix d'intentar anar a recuperar molt més amunt el Club de Campo, i especialment una línia, la defensa, que és potser la seva línia més fluixa, ofensivament parlant.
Només 27 gols ha encaixat el Club de Campo durant la fase regular, l'equip menys golejat. Ara ho provava per l'esquerra el Polo, però li està costant trepitjar-hi a rival. Diríem que ha tingut una bona oportunitat de Fortuño al primer quart, però ben plantada la defensa del Club de Campo, està dificultant molt la creació del joc, sobretot quan arriba a la frontal d'aquesta zona de 22.
Sí, més el Club de Campo, si et fixes, té aquesta circulació que et deia darrere, però llavors l'important és el mig camp, que tenen sempre dos, tres jugadors, entre el Quique Sánchez i el Quique González, el Rafita, que són jugadors que tenen capacitat de desequilibri, que és potser una mica el que li està faltant al Polo, no? Jugadors que en el mig camp rival tinguin capacitat de desequilibri.
Parles abans de pluja amb el Basses.
Sí, amenaça pluja aquí a Terrassa.
No, primer agraïm que estigui tapat el cel, perquè si no, ara mateix, sí, serien congelats.
Ahir vaig agafar una bona, sí, torradera, jo.
Però clar, jo veig allò una mica, sí, lluny encara, però hi ha uns núvols un punt amenaçadors. Esperem que
no plogui, perquè...
Bueno, haurem de córrer, us ho dic, perquè no sé aquí que no hi ha zona tapada, vull dir, no sé d'on podrem narrar el partit. En fi, esperem que creuem els dits.
Fins quan es juga, Roger, a hoquei herba, quan plou molt?
Bueno, el senyal que sí que fa que es pari sí o sí és un llamps. Quan hi ha el primer llamp proper, s'acaba el partit immediatament. Divendres es van fer les semifinals de la Final Four de Divisió d'Honor B, que també s'estan jugant.
Compte el Club de Campo a l'àrea. Sort, que el control no ha estat bo, però continua viva la centrada des de la línia de fons. Podrà refusar el Polo, però la jugada perillosa, la centrada d'Ignacio Abajo. Sort que no ha fet bé el control, perquè si arriba a controlar, tenia xut i era una oportunitat molt clara.
El que us deia, va començar a diluviar en una de les semifinals del divendres i un dels àrbits mirava a taula constantment volent dir, nois, no es pot seguir jugant, però com que divendres em sembla hi havia 6 partits, van fer anar jugant fins que crec que va ser un entrenador que va dir, escolta, no es mou ni la bola. I ho van parar i llavors, doncs, al cap de 5-10 minuts ja va deixar de ploure i ja van tornar a jugar. Que els camps aquests d'aigua estan molt ben fets i l'aigua no es manté molta estona sobre el terreny de joc.
Ara hi ha falta sobre Vicenç Ruiz, l'ha posat ràpid en joc al Polo, no ha pogut sorprendre la defensa del Club de Campo. Recupera l'equip madrileny en zona de 22. Jugarà l'equip entrenat per Pablo Usoz.
Com tenim el Djokovic, ruta la central de Roland Garros, Albert.
Dominant Djokovic per 3-1, es confirma aquest creixement del serbi dins el partit. Aquest ha anat de menys a més, li ha trencat el servei a Rut en el segon joc i ara mateix doncs servirà pel 4-1. Un Djokovic que més ho celebrava mirant el box on hi seu el seu entrenador Goran Ivanišević, posant-se el dit al cap com demanant això, cap, i no perdre la...